camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música.
Els arbres del sud donen fruits estranys, sang a les fulles i sang a l'arrel, balancets de natges negres a la brisa surenya, fruits estranys penjant dels àlbers. Escena pastoral del sur galant, els ulls i cince i la boca torçada, fragància de magnòlies dolça i fresca, i de sobte, l'olor de carn cremada. Aquesta és la fruita per a que els cors picotegen, per a que la pluja la banye, per a que el vent i jugue, per a que el sol la podresca, per a que els arbres la deixin caure. Veus ací una estranya i amarga collita.
El 20 d'abril de 1939, els instrumentistes Frankie Newton a la trompeta, Tab Smith, saxo, alto i soprano, Ken Kersey, encara que alguna font diu que va ser Sonny Wythe, al piano, Jimmy Marlin, guitarra, John Williams, contraball i Eddie Dougherty, bateria, varen acompanyar en la històrica gravació de la cançó que acabo d'escoltar a Billie Holiday. Un poeta, Louis Allen, va entregar a Billie Holiday en el Café Society, on treballava en aquests moments, a principis del 39, uns versos anomenats Fruit estrany per a que els cantara. Billie li va posar la música, ajudada per l'arranjador Danny Mendelssohn i el pianista Sonny Wythe, i la va estrenar en aquell local. Com podeu comprendre, la Columbia, que era la companyia discogràfica en la que Billie tenia contracte, va renunciar a gravar la cançó i va donar permís per al registre gramofònic per una petita empresa, la Commodore Music Shop, que era propietat de Milt Gabler, un jueu progressista. El disc, òbviament, com podeu comprendre, va causar sensació i una estupefacció enorme, així com rebuig en determinats sectors. Varies emissores, moltes emissores, no se varen atrevir a acceptar-lo per a difondre-lo, i inclús la BBC anglesa va prohibir que esta cançó fora difosa en Gran Bretanya. Aquests fets van donar-li una gran fama i un alt prestigi a Billie Holiday, que va assumir a partir d'aquest moment una certa personalitat de cantautora. El tema, des de luego, va quedar referit a ella i el van interpretar en moltíssimes ocasions.
I'm not much to look at, nothing to see. Just glad I'm living and lucky to be. I've got a man crazy for me. He's funny that way. I can't save a dollar, ain't worth a cent. He doesn't holler, he'd live in a tent. I've got that man crazy for me. He's funny that way. Though he loves to work and slave for me every day, he'd be so much better off if I went away. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man mad about me. He's funny that way.
Leonora Fagan, que és així com li diuen en realitat a Billie Holiday, va néixer en el gueto negre de Baltimore i el seu pare, Clarence Holiday, tocava la guitarra i el banjo en la banda de Fletcher Henderson. S'interessà per la música des de menuda i als 10 anys, influenciada per Bessie Smith i per Louis Armstrong, que varen ser els seus grans ídols tota la vida, va tractar ja d'iniciar la seva carrera musical. En 1930, recorregant Harlem en busca de treball, entrà en un petit club que es deia Potts & Jerry's, situat en el carrer 133, oferint-se com a ballarina, després d'una petita estada en el reformatori per prostitució. El resultat de la prova va ser un desastre absolut i quan l'amo del local l'anava a tirar, pues el pianista li va dir que si s'atreviria a cantar. Billie Holiday havia cantat de vegades en el seu Baltimore natal de forma esporàdica i es van animar. Quan se va posar a cantar Traveling All Alone, les converses en el local es pararen i ahí va començar tot. En 1933, John Hammond, un productor musical, la va sentir cantar en el Club Log Cabin i meravellat, parlant amb Benny Goodman, que estava en Nova York treballant també en aquells moments, el qual el 26 de novembre d'aquell any li va obrir per primera vegada les portes d'un estudi de gravació. Mm.
say I don't. I love my man. I'm alive, I say I don't. But I say I won't. I've been your slave, baby, ever since I've been your babe. I've been your slave ever since I've been your babe. But before I'll be your dog, I'll see you in your grave. My man wouldn't give me no breakfast, wouldn't give me no dinner, squawked about my supper, then he put me outdoors. Had the nerve to lay a matchbox on my clothes. I didn't have so many, but I had a long, long ways to go.
Whatever my man is.
En Goodman va estar poc temps i va començar a cantar en altres clubs, va actuar en l'Apollo Theater, que era la meca en aquell moment dels cantants de jazz, sobretot després de la desbandada de Nova Orleans, i allí va estar contractada per Joe Glazer, que era el mànager de Louis Armstrong, i va ser el seu mànager pràcticament durant moltíssims anys. En el 35 apareix cantant en Duke Ellington, en una pel·lícula, Symphony in Black, i comença una llarga i molt fructífera relació amb el pianista Teddy Wilson en el segell Columbia. En Wilson va gravar un centenar de cançons i amb ells tocaren pues, el bo i millor de solistes de l'època, Ben Webster, Johnny Hodges, Bunny Berrigan, George Eldridge i sobretot Lester Young, una persona amb la que va tindre una enorme i fecundíssima relació artística i una enorme també i no tan feliç relació personal al llarg de tota la seva vida fins a la seva mort pràcticament.
Them that's got shall get, them that's not shall lose, so the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Solitude, you
solitude. I'm praying, dear Lord above, send back my
Les cançons que heu escoltat fins ara han estat la primera, òbviament, del Strange Fruit, el fruit estrany. El primer grup de dos era He's Funny That Way i Loverman, un estàndard conegudíssim. En el segon grup de dos cançons, la primera del Billy's Blues, la primera peça que va composar Billie Holiday, i My Man, és una versió del Monome d'Edith Piaf, una cantant que va tindre molts paral·lelismes vitals en Billie Holiday, encara que afortunadament va viure molts anys més. I el darrer grup de dos cançons ha estat de God Bless the Child, una altra composició de Billie Holiday, que estava interpretada en l'orquestra de Benny Goodman, una de les poques composicions que va gravar amb Benny Goodman com a solista. I la darrera era Solitude, una bellíssima composició, un estàndard que ja gravava com a Billie Holiday i la seva orquestra, que realment era el grup de Teddy Wilson i els seus acompanyants habituals. Com hem comentat, Teddy Wilson va ser una persona que va estar treballant en ella molts anys de forma molt fructífera i va fer moltes gravacions excel·lents. Quan Billie Holiday va començar la seva carrera, a principis dels anys 30, els locals nocturns on es podia escoltar-se jazz eren molt diferents als actuals. Al marge de les sales de festa, les grans sales de ball com el Cotton Club, el Connie's Inn o el Savoy, famosíssims, estaven els anomenats speakeasies, que era una mena de pubs, quasi sempre al costat d'aquests clubs grans, dominats pels gangsters habitualment, i que canviaven de nom pues, segons estiguera el policia de torn. No? En ells la música solia ser la d'un pianista i unes quantes, quatre, cinc cantants, que s'anaven tornant al llarg de la nit per a animar a la concurrència, i que no estaven permesos ni la bateria ni els instruments de vents perquè eren massa sorollosos i podien molestar la gent que estava habitualment jugant per ahí en el sòtano, a les cartes o al que fora. I la gent, quan actuava, era el costum que les cantants pues, anaren de tal on tal o a cantant i replegant les porpines que li donaven els clients, agarrant-les els bitllets, alçant-se les faldes i agarrant entre les cuixes els bitllets. Billie Holiday es va negar sempre a tal tipus de pràctica i és un poc allà on diuen alguns que està l'origen del seu nom de sobrenom de Lady Day, en el sentit de Lady, de que era una com molt senyora, no? Com molt senyoreta, com un poc estirada. No? La idiosincràsia dels clubs va variar molt a partir de que Franklin Delano Roosevelt va abolir en l'any 33 la llei seca, i els clubs aleshores van adoptar ja formes molt diferents i evolucionaren un poc al compàs del jazz. El famós Café Society, que ja vam dir que és on va néixer el Strange Fruit, era un d'ells, era un centre de reunió de gent d'esquerres, de gent progressista, intel·lectuals de l'època, i amb el temps els clubs de jazz com aquests es van anar transformant no en llocs on la gent anava a prendre's una copa o a fer un xicotet ball o un racó, perquè no eren balls, sales de balls grans, sinó que eren llocs on la gent acudia a escoltar jazz, perquè el jazz en aquell moment era la música de la gent progressista, de la gent d'esquerres, de la gent antiracista, perquè cantaven la majoria de músics negres, etc. El bebop va tindre molt que veure amb aquesta corrent i amb la paulatina dissociació també entre la música de ball i la música de jazz. És a dir, diguem entre l'època de la música de les grans orquestres, que més o menys sempre eren per a que la gent ballara, i la música estricta ja de jazz, on els músics volien demostrar que eren artistes, que tenien coses que dir i que no eren purament gent per a que se fera música i alguns altres ballaren, normalment blancs, que els que tenien peles per a poder pagar-se les entrades en els grans clubs de ball.
Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love endures, all my thoughts of you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, no matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're mine. Joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
Days of man.
Les dues peces que acabo d'escoltar són la primera, el Don't Explain, una també de les composicions de Billie Holiday que va ser un gran èxit durant tota la seva vida, i la segona era el famosíssim Yesterday, un estàndard que canta així acompanyada pel seu inseparable durant molts anys, Teddy Wilson, i que durant molts anys se va associar a ella perquè era la interpretació, diguem-ne, canònica d'esta peça, no? I ara anem a comentar un aspecte que m'interessa molt destacar, que és la veu com a instrument. A veure, molta gent ha dit, i pensa que acertant-ho perfectament, que si bé el jazz ve de la música vocal, de la música tradicional, de la gent afroamericana o afroamericana, el cant del jazz ve de la música instrumental. La conseqüència immediata està en que l'estètica del cant del jazz es regeix en funció de la sonoritat per criteris molt diferents a, diguem-ne, la música culta occidental estàndard. És a dir, els cantants de música occidental busquen tindre una sonoritat bonica, ser expressius, tindre una bona tècnica, etc, etc. Bé, els cantants de jazz, sobretot, a més, a partir de Billie Holiday i de la seva generació, sobretot, és al contrari, és la veu la que tracta d'imitar els instruments, el que tracta d'imitar la sonoritat dels instruments que s'usen en les bandes o en els grups que estan interpretant la música de jazz. El punt extrem d'aquest aspecte va ser Duke Ellington, que va tindre una cantant, Adelaide Hall, que en l'any 27 ja, tan pronte com això, la va incloure en l'orquestra, però com si fos un instrument. De fet, no solia cantar cançons amb lletra, sinó que feia vocalitzacions de manera que el que feia era com si fos un instrument més de la seva orquestra, no cantava res. Això també està lligat al fet de l'aparició de lo que s'anomena scat, que és cantar en vocables o en normalment monosíl·labs, acompanyant el ritme o fent una certa melodia. Això va dur-lo a la seva màxima expressió de mestria vocal, Ella Fitzgerald, una cantant de la que òbviament se n'ocuparem un dia d'aquests. I Louis Armstrong també ho feia al principi, cantava un poquet en scat, però ja dic que és una corrent que hi ha que fixar-se molt bé en què el jazz és així, és a dir, es canten sobretot les dones, la sonoritat de les quals, de la veu de les quals és molt més dúctil i molt més adaptable als sons dels instruments, sobretot als instruments de vent, que eren els que varen utilitzar-se inicialment pel jazz, i en el cas de Billie Holiday hi ha una quasi fusió amb la sonoritat del saxo. Fonamentalment, a partir de la seva unió artística i personal, com hem comentat, amb Lester Young. Durant moltíssimes vegades, molta gent ha dit, i amb molta raó, que Lester Young i Billie Holiday cantaven com la cançó com a mitges. És a dir, en uns moments era Lester Young qui cantava i altres vegades era Billie Holiday qui interpretava. Era una mateixa melodia duta com 50-50, de manera que un donava l'entrada a l'altre, l'altre donava l'entrada a un, però realment la veu el que buscava era fer música, lo qual no vol dir que Billie Holiday no cuidara, i ho feia de manera extrema, les lletres de les coses que cantava. De fet, es nota prou, encara que de vegades a mi em costa prou, perquè la qualitat de la veu de Billie Holiday és tan enorme que és una qüestió un poc complicada de discernir, però vamos, que quan se li donaven cançons d'encàrrec, al principi les cantava d'una forma com un poc, diguem-ne, descurada, un poc, i quan les cançons tenen una lletra com la de la primera cançó del programa, la del Strange Fruit, ahí la veu realment expressava tot el que tenia que expressar i més. A més, amb la vida torturada que va tindre Billie Holiday, aquestes vivències la van marcar moltíssim en la seva expressivitat, i en cada cançó Billie Holiday se deixava la pell. My poor heart
shoes, I've got a right to sing the blues.
Les dues darreres cançons que acabo d'escoltar són I Got a Right to Sing the Blues, que curiosament no és un blues, almenys no és un blues estricte, i la segona és el Fine and Mellow, fina i suau, diguem-ne. Aquestes dues cançons tenen la seva història. Les dues cançons, i a més en les gravacions que acabo d'escoltar, es varen fer en la històrica sessió de la Commodore del 20 d'abril del 39, en què es va gravar també el Strange Fruit. La sessió estava preparada per a quatre cares, eren discos de 76 revolucions, òbviament, i bueno, en aquell moment les sessions de gravació senzillament es quedava per a gravar i punt, i es tenien les cançons preparades més o menys i els arranjaments preparades més o menys o no. En aquest cas, el propi Mel Gabler estava en moltes ganes de que Billy Davis gravara un blues com tal, ja que, com hem dit, el I Got a Right to Sting the Blues no és exactament un blues, i va voler que fera un típic blues de 12 compassos, i ell diu que, conta, que la nit anterior es va reunir amb Billy Holiday, i entre els dos va ajudar-li i varen composar la cançó Fine and Mellow, que després va ser una de les cançons que més va interpretar Billie Holiday. De fet, la va interpretar moltíssimes vegades i era els temes bàsics del seu repertori. Però, de tota manera, la seva interpretació més famosa va tindre lloc en un programa de televisió el mes de desembre de 1957. Recordeu que moria en 1958. El programa es deia The Sound of Jazz. Era un programa fet per un periodista, un expert importantíssim i lúcid del jazz, Nat Hentoff, i l'home pues, havia fet una sèrie de sessions a base de lo millor que es trobava. Passaven per allí Thelonious Monk, Count Basie, Jimmy Griffin, Rex Stewart, Jerry Mulligan, Ben Webster, en fi, tot lo més la crem de la crem. I la sessió que va anar Billie Holiday, a part de més gent, pues, anava també Lester Young. Lester Young estava també tan fet pols en la seva salut com Billie Holiday, i de fet estava tan feble que en els assajos havia renunciat a fer els solos que se li havien adjudicat per a no cansar-se. A més, feia algun temps que s'havia allunyat un poc de Billie Holiday, no es parlaven i tal, però el moment de la veritat, quan Billie Holiday comença a cantar el Fine and Mellow amb una força i un lirisme sorprenents en la fase aquella de la seva vida ja final, Lester sembla despertat del seu dramàtic letarg i, arribat el seu turno del solo, s'alça per assombrar als reunits i provocar una inoblidable expressió d'amor en el rostre de Billie Holiday, captada per un primer pla revelador de la càmera de televisió. Es quedava un i altre escassament a un menys d'un any de vida i a l'altre un poc més d'un any de vida. Fine and Mellow ha estat des de sempre i des d'aquell moment sobretot unit al record d'aquesta meravellosa parella.
Jim doesn't ever bring me pretty flowers. Jim never tries to cheer my lonely hours. Don't know why I'm so crazy for Jim. Jim never tells me I'm his heart's desire. I never seem to set his love afire. Gone are the years I've wasted on him. Sometimes when I get feeling low, I say let's call it quits. Then I hang on and let him go, breaking my heart in bits. Someday I know that Jim will up and leave me. But even if he does, you can believe me, I'll go on carrying the torch for Jim. Thank you.
let's call it quits. Then I hang on and let him go, breaking my heart in bits. Someday I know that Jim will up and leave me, but even if he does, you can believe me, I'll go on carrying the torch for Jim.
Bé, la cançó que acabo d'escoltar es diu Jim, està interpretada per Billy Holiday, òbviament, amb l'orquestra de Teddy Wilson. I d'esta cançó, per cert, n'hi ha una sorprenent en blues i versió de Mariel Mar Bonet. Sí, Mariel Mar Bonet, en un disc d'una sèrie d'actuacions que va fer amb Quico Pi de la Serra, en el que interpretaven pues, molts estàndards tipus jazz i blues, i bé, fa una excel·lent versió. Bé, anem a acabar aquest programa ja mateix. I en el pròxim programa, que serà a continuació d'aquest, és a dir, anem a parlar també de Billie Holiday, anem a fer un petit experiment. En aquest programa que hem fet, la majoria de les gravacions són gravacions de la millor època de Billie Holiday, entre els anys 30 i 40. I en el pròxim programa anem a posar, diguem-ne, mig programa de gravacions d'aquesta època, destacant altres aspectes que avui no han donat temps a comentar, i l'altre mig amb una sèrie de gravacions dels seus dos últimes sessions de gravació en l'any 58. Recordem que ella moria el 12 de juny del 59, en la clínica, en coma, i a més en la policia a la porta, volent endur-se-la detinguda per possessió de drogues. Fins a l'últim segon de la seva vida va estar maltractada. I anem a posar, com dic, eixes peces de l'última sessió de gravació, una sessió de gravació que el productor va cuidar amb tot el mimo del món. El productor va tractar d'aconseguir un ambient relaxat per a que Billie Holiday es trobara còmoda, i per això li va fer cantar cançons en un tempo molt suau, amb una orquestra de corda, amb algo de vent, molt poquet, quant a penes. I el conductor, que era Ray Ellis, pues va aconseguir recuperar de Billie Holiday, una Billie Holiday ja molt destrossada, en la veu molt malmesa, com comprovareu, però va aconseguir que recuperara la lucidesa artística, la sensibilitat artística que tenia Billie Holiday en una dotzena llarga de balades d'amor i de desamor, en el que la qualitat de la seva veu trencada fa expressar a la música uns sentiments increïblement vívids. Bé, d'este disc anem a posar una cançó que es diu Jo Changes, és a dir, tu has canviat. Ella efectivament havia canviat, i molt, i lamentablement en la salut no per a bé. Fins ací el programa dels Camins de la Música d'avui, que vos oferim des de Ràdio Clara en el 104.4 de l'FM de València. Pues espere el pròxim dia per a continuar escoltant a Billie Holiday en els Camins de la Música. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara.
You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten
the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. I can't realize you ever care. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me that we're through. It's all over now. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. I can't realize you ever care. You've changed. You're not the angel I once knew. It's all over.